Avui al Sant Cugat a Fons volem parlar del manifest per la música clàssica a Sant Cugat, un text que han impulsat diverses persones relacionades amb entitats i amb aquesta, evidentment, amb la música clàssica, que és, recordem, aquí a Sant Cugat té un pla director que es va aprovar l'any 2016 i, per tant, és una peça important a la cultura de la ciutat. Per parlar de tot plegat, tenim a dos dels impulsors, el Gerard Claret i la Patrícia Denou. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Que bé, entenc que com tots els sectors, però evidentment el de la música i el de la música clàssica pot és dels primers que de seguida va haver de tancar la paradeta i del que trigarà més a tornar-la a obrir, no? Suposo que és una mica la sensació d'una incertesa bastant superior a molts altres sectors.
Bé, jo crec que, com en molts altres àmbits, aquesta crisi, aquesta aturada que hi ha hagut d'activitat, també ha servit, d'alguna manera, per fer encara més palès quines eren les mancances en diversos sectors. No cal que anomenem el tema sanitari, que ha estat a l'ordre del dia i que ha sigut un dels que s'ha visualitzat més, per lògica, no?, des d'aquest punt de vista. Però això també ha fet veure, en el nostre àmbit, el de la cultura, el de la música i el de la música clàssica en concret, les mancances que hi havia, no? Llavors, nosaltres el que hem pretès també ha sigut al marge de reflexionar sobre el tema puntual d'aquesta situació concreta d'aquests 3 mesos i què passava i què passarà ara en un futur immediat amb la situació musical, també posar sobre la taula els problemes estructurals que hi ha al darrere, no? I que van molt més enllà d'aquesta situació concreta, no? Ha sigut una mica aquesta la idea.
I d'on sorgeix aquesta necessitat de fer públic aquest manifest, de posar el tema sobre la taula? Com us poseu en contacte? Per què ho decidiu fer, això, Patrícia?
Doncs, mira, ens posem en contacte d'una manera totalment casual, i és que al desembre doncs, un dels membres doncs, va decidir fer un sopar a casa seva i convidar uns quants companys i companyes del món de la música que ens vam reunir a casa seva per sopar i vam xerrar i vam compartir, vam riure, vam beure vi i vam fer una ballada a la mar de estupenda. Quan ha sobrevingut la pandèmia, doncs hem tingut entre tots la necessitat de seguir parlant, a veure com estaven els uns amb els altres, els uns i els altres, vull dir. Bueno, penses, home, si jo estic en aquesta situació, segurament molta gent està en aquesta situació, a veure si podem fer alguna cosa, no? Llavors vam començar a parlar i ens vam decidir a mobilitzar-nos. Cal dir que el sector de la música clàssica ha sigut un sector molt poc corporativista. Així com, per exemple, els actors i les actrius són un sector que realment van a una a l'hora de tenir una imatge pública, diguéssim, sí que és veritat que nosaltres no ho sabem molt. Perdó, tinc el meu fill aquí enmig.
Això és el que fa el teletreball.
És que això és una altra ocupació que tinc ara mateix.
Sí, això passa, no ets la primera que...
Heu de disculpar un moment.
No pateixis, ho reprenem amb el Gerard.
Sí, no, també, jo crec que també es pot afegir que aquestes persones que ens vam trobar en aquest sopar que comentava la Patrícia eren persones que d'una manera o altra estàvem relacionades amb projectes que s'estaven començant a desenvolupar a Sant Cugat, no? Vull dir que també això defineix una mica el perfil d'aquestes persones. I deixo la Patrícia, veig que ja torna a ser aquí, li deixo la paraula una altra vegada.
Podem reprendre-ho, això són coses que passen. Continua.
Patrícia, he explicat qui érem, diguem, que aquestes persones estàvem d'alguna manera o altra relacionades amb diferents projectes, diguem, nous projectes que s'havien presentat i que es començaven a desenvolupar a Sant Cugat.
Nosaltres, és per això que ens vam juntar, perquè casualment en un moment del temps i de l'espai alguns de nosaltres vam començar a tirar endavant projectes que eren molt bons per Sant Cugat, o creiem que seria així, i que eren bons per la música clàssica i eren bons a nivell social. Aleshores, bé, com diu el Gerard, doncs per això ens vam trobar. El que comentava abans, que entrés el meu fill Max, és que el sector de la clàssica sempre ha sigut bastant poc corporativista. També perquè Clar, la música clàssica, quan una persona que no pertany a aquesta indústria pensa en música clàssica, pensa automàticament en una orquestra. O si vols, per extensió, pensa en una òpera, els cantants d'una òpera. Però la música clàssica és molt més que això, perquè hi ha fundacions, i som molts artistes individuals que fem concerts i tenim una carrera, i a banda de la part visible, que seria aquesta, després hi ha lutiers que es dediquen a fabricar instruments, hi ha programadors que viuen d'això, hi ha directors de festivals, hi ha, òbviament, el teixit educatiu que té a veure amb la música, el qual des d'aquí diem que s'ha de recolzar moltíssim. Clar, som molts i sempre hem estat dispersos. Llavors, jo crec que la pandèmia ens ha donat, com deia el Gerard, una oportunitat boníssima en juntar-nos i en dir, nois, cadascú té els seus projectes, òbviament, i ha de cuidar una mica el seu jardí, però hem d'intentar fer com una comunitat de jardins per tal de que no es morin les flors. En certa manera, és una metàfora una mica poètica, però ara... Aleshores, per ser més visibles i que se'ns tingui més en compte, no podem anar un per un trucant a una porta o a un telèfon. Jo crec que, així com, per exemple, altres teixits de la societat santcugatenca, com pot ser el comerç, com pot ser la indústria, com pot ser l'empresa, com pot ser el sector sociosanitari, que, per cert, ara està més visible per desgràcia, igual que nosaltres, no? S'ha fet visible per desgràcia perquè estan en molt males condicions. Altres sectors són més visibles perquè tenen una visibilitat més de conjunt. Nosaltres no. Per això vam pensar, doncs, engeguem aquesta proposta i que s'assumi tothom que vulgui, siguin entitats, intèrprets, solistes, grups de cambra, escoles de música o educació, tothom que tingui a veure amb la música clàssica. Per què la clàssica? Aquí vull fer un petit impuls, un petit apunt. Si us heu fixat, durant tota la pandèmia, tots els anuncis que han passat per la tele, igual que la Generalitat i la Diputació i tot el tema de les subvencions que es donen per música, cada vegada que han posat un spot, no surt mai la clàssica. Excepte si es parla del Liceu, que és una gran corporació, un gran equip, equipament, perdó, o l'Orquestra Simfònica de Barcelona. Però normalment no es parla de música clàssica, no surt la música clàssica, no apareixem enlloc. Enlloc. Som més que una circumstància. Aleshores, per aquest punt, aquest cop hem sigut nosaltres que casualment hem decidit tirar endavant això i esperem que, de fet, estem tenint una resposta extraordinària perquè molta gent s'hi està sumant, però és igual si haguessin sigut 7 altres persones també de Sant Cugat que s'haguessin fet un sopar com nosaltres i haguessin tirat endavant aquesta iniciativa. Però creiem que és important començar a fer veure a la gent que en moments de crisi és quan, com diu el Josep, com diu el Gerard, es veu tot. I en moments de crisi la gent ha de tirar de la cultura i ha tirat de la cultura. I la cultura som necessaris en el sentit de que hem de recordar qui som, hem de recordar que som sensibles, que som éssers finits i donar l'oportunitat que la gent tingui aquest autoconeixement que si no defenem, s'acabarà suplint per màquines i ja està passant. Per grans paràboles i la intel·ligència artificial al final et dirà qui ets abans de saber-ho tu a tu mateix. Per sort, les arts encara són un espai on et pots trobar i et pots conèixer.
I més enllà d'aquesta, evidentment, d'una situació en la qual és complicat de veure una sortida a curt termini, per molt que hi hagi canvis en les noves normalitats i els aforaments, etcètera, etcètera, durant la música clàssica també ha sortit als balcons, hem vist el Marc Sala, per exemple, cantar a la seva comunitat de veïns, hem vist també que pot ser que el fet d'haver sortit una mica del... A vegades, el que comentava abans la Patrícia, no? Que la gent s'imagina la música clàssica, s'imagina una orquestra en un auditori, potser, d'alguna manera, algú haurà reconnectat, no? durant aquest confinament per trobar-hi un cantó positiu, encara que sigui petit, no, Gerard?
Mira, jo volia explicar que jo tenia la sort, com d'altra gent, molta altra gent, de rebre cada dia de la Fundació Victòria dels Àngels un bon dia musical. Era un bon dia i un extracte d'alguna cançó o d'alguna peça cantada per la gran Victòria dels Àngels, no? I jo vaig agafar també l'acostum mentre ho vaig rebre, de reenviar cada dia a diferents grups de xats, a diferents xats, aquest bon dia. I, tio, tinc grups que hi ha gent que no tenen res a veure amb la música clàssica i fins i tot diria que no són persones que tinguin tendència a anar a concerts de música clàssica, no? Doncs no et pots imaginar com m'agraïen i com m'han agraït després quan ens hem retrobat, jo sé, allà al club natació, jugar a pàdel, m'han aplaudit i tot. Ei, Gerard, gràcies per la música, no? Com m'agraïen aquests 3 minuts de música i si algun dia em llevava tard i no ho enviava a primera del matí, ja rebia un xat que em deia, escolta'm, un whats que em deia, escolta, què passa avui amb la música, no?
Has descuidat.
Llavors, jo crec, sí, jo... Però, diguem, al marge d'això, aquestes actuacions, també t'he tocat aquí pels veïns, aquí a la meva comunitat, no? I jo crec que això també et fa pensar que, bé, tu ara pots entrar a Spotify i tens tota la música que vols i vas al YouTube i trobes quantitat d'actuacions, però que la gent el que vol és veure l'artista en directe. I jo crec que ja comencem, ara, jo he començat ja a rebre propostes de fer petits concerts, no? Evidentment que els formats s'han d'estudiar, que tot estarà pendent del que passi, tot això en som conscients, però bueno, no hem de deixar de fer coses, sinó al final ens acabarem morint de qualsevol altra cosa, també, no? Però ja començo a rebre invitacions per fer concerts. El mes de juliol tinc 2 concerts, el mes d'agost tinc 1 concert, a la tardor ja tinc algun altre petit concert, coses que demostra que la gent torna a tenir ganes, el mateix que han fet la gent quan s'han obert les terrasses o quan s'estan obrint els restaurants, que la gent té ganes de sortir, de trobar-se amb la gent, mantenint les distàncies i tot el que es pugui, tenint tota la cura que faci falta, perquè també entenc que s'ha de vigilar, encara que només sigui per respecte als altres. I jo crec que això, aquesta presència que ha tingut la música durant aquest confinament, ha despertat, jo vull creure que sí també, que ha despertat l'interès per la música o el gaudi per la música clàssica. Estic segur que gent que no havia sentit, m'ho van dir, molta gent que, oh, quina música més maca i tal, no? Això jo no ho coneixia, t'agraeixo que m'hagis fet conèixer aquesta música, etc. No? Jo crec que això ens haurà, en tot cas, ens haurà posicionat d'una manera molt positiva davant de molta gent.
I, clar, evidentment, és qüestió d'ara. Fa 2 setmanes, ho haguéssim parlat fa 2 setmanes i segurament la sensació que tindríem seria molt més pessimista que la que podem tenir avui, com explicava el Gerard, que comencen a aparèixer concerts, etc. Però havent-hi reflexionat, havent-li vist, com es diu, les orelles al llop i havent vist en alguns casos el llop sencer, vull dir, no només les orelles... Què ha de fer la música clàssica? Què han de fer també les administracions per intentar tornar no a la normalitat anterior, sinó potser fins i tot a alguna cosa que es pogués jutjar com a millor, no? Quins són els passos que s'han de fer després d'haver-ho pogut? Suposo que no he tingut temps de pensar-hi, Patrícia.
Mira, primer de tot el que s'ha de fer és no entendre la música des de la butaca, sinó des de l'escenari. Entendre que la música és una professió, és un ofici que està dotat de les mateixes, dels mateixos drets socials i civils que qualsevol altre treball. Jo crec que a nivell cultural, en aquest país, la indústria de la cultura encara es veu massa com un oci exclusiu i no com una feina, sinó com, bueno, és algo que fas a més, no? I això és perquè la tendència de la música s'ha dispersat molt. Ara tenim molts gèneres que abans no teníem. Fa uns anys, la música clàssica, mira, només en discos, el 78% dels discos que es venien als anys 50 eren només de música clàssica i la resta era d'altres estils. Ara el que la música clàssica ven un 3%. Llavors, què vol dir? Que hi ha molts més gèneres i s'ha de competir molt més. Però es segueix veient la música clàssica com una mica circumstancial. Jo em penso que això és una qüestió de que de cara a l'administració, potser nosaltres tenim l'obligació de fer una mica de pedagogia, d'explicar qui som, com treballem i com és la nostra indústria i no donar per sentat que ja ho entendran i ja ho sabran. Això és el que han fet altres països com Alemanya, Dinamarca, França, etc., en què realment ho han entès que és algo que s'ha de protegir, s'ha de preservar i sobretot s'ha d'anunciar, ha de ser molt més visible a nivell de màrqueting, a nivell de xarxes. Sabeu que estem, i tu ho saps, Albert, perquè treballes en el medi, el segle XXI és el segle de la comunicació, sobretot de la comunicació digital. Tot ens entra pels ulls, tot ens entra a través d'una pantalla. Si jo t'estic nit i dia anunciant alguna cosa d'una manera, probablement t'estic creant un panorama mental de que el que existeix és allò. Si deixo d'anunciar una altra cosa que pot ser interessant, com la música clàssica, tu ni ho contemplaràs. Llavors, com es canvia aquests paràmetres? Doncs mira, les xarxes socials sí que és veritat que tenen una certa importància, però sobretot els medis de comunicació i sobretot l'administració i la indústria i la empresa privada. Quina obligatorietat tenim els músics? Quin és el nostre compromís? Preservar els valors que ens fan humans a través de la nostra feina. Recordar a la gent que seguim sent vulnerables, seguim sent finits, seguim sent persones... plenes d'expressions que són necessàries, no únicament hem vingut al món per ser productius, sinó a més per crear un teixit de transformació social important, i la música ho és especialment, a banda de que és un motor econòmic molt important, que això no se'n parla, sempre es parla del dèficit, però la música genera un gran retorn econòmic i això també s'hauria de fer una miqueta de política en aquest sentit.
Doncs se'ns acaba el temps. Podríem... Gerard, podem acabar molt ràpid.
Sí. Què vols? No, només sí que jo crec que si hem de ser honestos també jo crec que s'ha d'afegir que en l'àmbit de la música clàssica tampoc ens hem sabut adaptar als canvis tan ràpids que hi han hagut i que aquí a nosaltres com a intèrprets també ens toca fer un esforç per adaptar-nos. I si no, com ho deia Darwin, no? L'espècie que no s'adapta desapareix. Total. Llavors, també hi ha una part, crec, nostra d'adaptar-nos a aquestes noves circumstàncies, a aquest nou moment. Vull dir que els altres ens han passat al davant. Doncs nosaltres no hem de fer només queixar-nos i plorar, sinó que també nosaltres hem d'incidir en el canvi i hem d'apropar-nos a la gent, que la música clàssica crec que s'ha allunyat, en un cert moment s'ha allunyat una mica de la gent.
Doncs amb això haurem d'acabar. Ja sé que en tindria per molta estona més, però és que no ens hi cap ja el programa. Patrícia, Gerard, moltíssimes gràcies. Es pot consultar, per cert, aquest manifest a change.org. El podeu buscar, el manifest per la música clàssica a Sant Cugat, per si us voleu sumar.
Una cosa molt breu, disculpa, sí. No et vull interrompre. També dir que el comerç de Sant Cugat també ens recolza, el restaurant La Barra ens ha cedit l'espai amic per fer aquest manifest. Hi ha una exposició fantàstica de la música clàssica i allà també trobareu el manifest imprès i el QR on podreu signar. O sigui que vingueu a concert i signeu.
Tot fàcil, gràcies, molt bé, que vagi bé i fins una altra.
Gràcies.
Gràcies.